l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com esteu? Arquitectura i molt de llibres avui a l'Aviador. Benvinguts a la cultura d'IB3.
Cada dimarts reprenem la informació i sobre l'actualitat i les tendències urbanístiques. Ho feim amb l'arquitecta Cristina Llorente a la secció del paisatge invisible. Parlarem del corrent que proposa refer o rehabilitar en lloc de fer de vell nou. Tot d'una ens explicarà en què consisteix. Després, la llibretera Maria Cuaneta ens proposa avui més lectures interessants. Entre d'elles, Un matrimoni en alta mar, de Sophie Elmhirst. És la primera novel·la d'una premiada periodista britànica i, a més, va ser considerat un dels 10 millors llibres de 2025. I acabarem amb la llarga llista de lectures preferides de la companya periodista Nekane Don Blas.
I tot això des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I com dèiem al sumari, avui a la secció del paisatge invisible parlam del no fer com a decisió també arquitectònica i urbanística. Ana Cristina Llorente, com estàs, Cristina?
Bones tardes, molt bé.
I de vinga, començam amb aquest no fer. Ja vam fer qualque punt en capítols anteriors, però avui detallar.
Exacte, avui xerrarem d'aquesta pregunta que ens hauríem de fer, jo crec que cada vegada que se ens presenta un projecte, especialment un projecte urbà, que és que què passaria si la millor intervenció fos no intervenir, no? I reprenem per això l'exemple que ja xerràvem la setmana passada, que era aquesta plaça de Bordeus, aquesta plaça León Ocock, obra d'Anne Lacaton i Jean-Philippe Passal, que varen ser Premi Pritzker l'any 2021 i que tenen una obra interessantíssima dins, sobretot, l'arquitectura sostenible. Varen rebre la Catoni Bassal aquest encàrrec d'embellir diverses places de Bordeus. No? Mm. I quan varen arribar en aquesta plaça, a León Ocock, se varen trobar arbres, se varen trobar bancs, se varen trobar certes superfícies de grava, una zona de petanca i, sobretot, i allò més important, veïnat utilitzant la plaça. No? I observant tot això, varen arribar a una conclusió que pot semblar molt radical, que era que la plaça ja funcionava tal i com estava. No? I varen decidir no transformar-la, no tocar-la. Precisament, la seva intervenció va passar simplement per fer un manteniment d'aquesta plaça, que va ser fer una reposició de la grava, millorar-ne la neteja, podar els arbres i modificar lleugerament alguns recorreguts de l'espai, no? Mm-hmm. Clar, la pregunta que ens ve aquí és per què en l'arquitectura i en el disseny urbà pareix que sempre hem de fer qualque cosa, no? Que sempre hem de deixar aquesta petjada com a arquitectes, com a polítics també, deixar aquesta empremta. Per tant, jo crec que abans de construir convendria demanar-nos si és necessari, no? Perquè una possible filosofia serien aquestes tres premisses, que serien la de no fer, que seria no intervenir quan precisament fer-ho empitjoraria la situació que ja tenim. La segona podria ser refer, que seria fer feina sobre allò que ja existeix. I la tercera podria ser fins i tot desfer, no? Que seria eliminar allò que és innecessari o que genera determinades barreres o obstacles a l'espai que ja tenim. No? Per tant, seria qüestió de, abans de construir, demanar-nos si existeix una alternativa millor, perquè així també estaríem xerrant d'aquesta gestió de recursos tant ambientals, sabem que la construcció és una de les activitats, si no sé que més residus genera i sé que més impacte genera sobre el medi ambient, i per suposat també aquesta gestió de residus econòmics. No? En un moment donat ens podem trobar que una petita intervenció, aquesta intervenció que xerràvem de no fer o des desfer, és molt més barata que no sé què se sol donar, no? Que precisament durant molt de temps nosaltres hem associat la transformació urbana amb primer enderrocar allò que ja hi ha, després construir i després inaugurar. No? Però pot ser...
I de vegada no per aquest ordre.
Bueno, exacte.
De vegades en primer s'inaugura.
Sí, exactament.
No, disculpa.
I després hauríem de començar a pensar a veure si l'ordre correcte hauria de ser realment conservar, o l'estratègia més que l'ordre, conservar, adaptar, desmuntar selectivament i llavors també reutilitzar allò que ja tenim, no? Del propi espai o dels elements que l'integren. No? Per exemple, que una plaça té massa asfalt, potser no necessitem aixecar tota la plaça i posar un paviment nou a tota la superfície de la plaça. No? Potser podem desasfaltar una part i repensar el paviment d'aquella part de la plaça perquè precisament hi ha una part d'aquest asfalt que ja pot funcionar, posa perquè hagin d'entrar, per exemple, els vehicles d'emergència. No? Després, que una plaça té massa mobiliari o elements que obstaculitzen l'espai, podem estar xerrant de senyals o fins i tot aquest mobiliari obsolet, potser podem eliminar-lo redistribuir-lo de qualque manera. No? Després, el fet de conservar la vegetació que ja funciona, això per suposat, sempre hem xerrat que els arbres, les arbustives que ja funcionen, no tenim per què tocar-les. I després, bé, això que dèiem d'aquest paviment, no? Que pot ser que si tenim una zona de paviment en bon estat, substituir-lo. No? I això és una idea que ja havia aparegut la setmana passada en aquella plaça Rocafort de Barcelona, que recordem recuperava refeia un dels encreuaments de l'Eixample, on precisament aquesta deconstrucció també se convertia en un projecte arquitectònic. No? I quins exemples podríem trobar a Canostra, no? A les Balears? Començant, per exemple, per la plaça d'Espanya de Palma, en xerraven també la setmana passada, la reforma, la darrera reforma de la plaça d'Espanya, recordant que se va inaugurar en el setembre de 2024, amb una obra que havia durat 16 mesos i que havia tingut un cost final d'aproximadament 3 milions d'euros. No? En aquesta intervenció, el trobam la renovació del paviment, de les xarxes d'aigua, de l'enllumenat i de la recuperació d'elements patrimonials, a més de la incorporació de plantes i arbustos, que tot això, bé, evidentment, és positiu. Però, clar, ens hauríem de demanar si en una plaça d'uns 12.000 metres quadrats de superfície que té la plaça Espanya de Palma, realment feia falta, no? Reformar-la absolutament tota. No? I aquí un altre punt que jo sempre ja sabeu que reivindic, no? Que és dret a estar quiets, que precisament en aquesta renovació de la plaça Espanya sembla que no se va tenir massa en compte aquesta necessitat d'estar. No? A la plaça és un lloc, la plaça Espanya, però on passen moltíssimes persones cada dia, però per què no, no? Podem estar a la plaça Espanya quiets i quietes sense fer absolutament res. I això és una activitat que és bastant complicada avui dia a la plaça Espanya, perquè precisament recordem que hi ha pocs llocs per seure, un d'ells és aquella barana que hi ha envoltant de la font, observats pel rei Jaume I, però que no és massa còmode per seure, no? Per tant, una plaça no necessita, només una plaça o qualsevol espai urbà, no necessita només ser un espai guapo, un espai que quedi bé les fotos, sinó que necessita que la puguem utilitzar. No? I per això aquest ordre que dèiem, que tu deies que de vegades no era exactament aquest, sinó que se mos invertien les passes, realment pot ser èxit d'una renovació urbana, no hauria de passar, no?, per com ha quedat la plaça, per com queda aquesta foto, ni com queda aquesta imatge de l'inauguració, sinó que hauríem de tornar un any després i veure què està passant, no?, en aquella plaça, que han fet bé, que no han fet bé i que precisament potser necessitarem refer o desfer en un moment donat. I votant d'ella, tindríem un altre exemple, a Eivissa, en aquest cas, de la plaça de la Carrossa, que, bueno, no sé si podem dir que està acabada aquesta reforma. Se va començar a finals de l'any passat, de 2025.
On ubicam aquesta plaça, Cristina?
Aquesta plaça està just a Dalt Vila, és un espai patrimonial de Dalt Vila,
sí.
Exacte. I aquí s'hi varen proposar millores d'accessibilitat, renovació de xarxes i una nova pavimentació, no?, amb la incorporació d'una zona jardinada i d'un espai central més diàfan. Clar, aquí tornem un poc a tenir aquesta cosa de observar molt bé els espais abans d'intervenir-hi, perquè en el cas d'aquesta plaça sí que crec que hi ha una pregunta que convenia fer-se, perquè tenia un element, diguem, més complicat, que és com aconseguíem, no?, que una plaça fos en els mateixos temps un espai pels visitants. Tal Vila deu ser l'espai més visitat o la zona més freqüentada de tota Eivissa per part de turistes, no? Com compaginam aquesta vida dels visitants amb que aquesta plaça també pugui ser un espai per la vida quotidiana de residents, no? Per tant, això és una altra de les preguntes que ens hauríem de fer abans d'agafar els llapis i començar a dibuixar. I aquí ens trobem un poc aquesta paradoxa de reformar espais que ja havien estat reformats prèviament, en aquests dos casos que hem anomenat, i que, bon, també, no?, ha passat un temps, poc, diríem, perquè si estem xerrant d'unes quantes dècades, en el cas d'una transformació urbana, és poc temps, no?, és com van envellint aquests espais, no? Clar, en el cas de la plaça Espanya de Palma ens trobàvem que el paviment anterior, que s'havia reformat o s'havia col·locat això fa un parell de dècades, ja tenia problemes importants de deteriorament, no? Va ser una de les causes per les quals la plaça se va tornar a reformar, no? Per tant, exacte. Per tant, demanar-nos si realment estan fent ciutats pensant en el futur o estan fent projectes que necessitaran ser substituïts cada 20 anys, que això és allò que no pot ser, no? Perquè, clar, és un tema ja, el que deien, de gestió de recursos econòmics i encara més importants de recursos ambientals, no? Per tant, aquí, amb tot això, arribem a la conclusió de que abans de fer hem de seure a mirar, no? Tal i com vàrem fer la Catoni Bassal a la plaça de Leona Cook, de Bordeus, i que, com dèiem, no?, varen trobar que la plaça ja funcionava com estava i varen decidir no transformar-la, no? Per tant, hauríem de fer aquest exercici de seure, de mirar qui utilitza aquest espai, en a quina hora, a on se seu, on juga, on cerca un ombra, per on passa, què funciona, què no funciona i, sobretot, què passarà si no feim res en aquest espai, no? I una vegada ens han fet totes aquestes preguntes, ja podríem decidir si hem de fer, si hem de refer, si hem de desfer o si hem de no fer.
Molt bé. Sí, com a regla general, sempre imagino que com a arquitecte, diguem, sostenible aquests, sempre que es pugui no fer o refer, millor que fer qualque cosa, i fins i tot desfer quan sigui necessari. Vull dir que optaries sempre per alguna d'aquestes tres opcions abans de fer una intervenció que al final no porti gaire cosa, no?
Exacte, i després també s'ha de recuperar, no? Moltes vegades allò que dèiem, que la construcció és una de les activitats més contaminants que existeix. Per tant, pot ser, ens podríem plantejar si tot és material d'enderroc, en el cas d'un espai urbà, tot allò que excavam, no? tot aquell material que resulta de les excavacions, se pot reutilitzar a qualque banda. No? Uh-huh. Si, per exemple, ens plantejam es fer una zona infantil a base d'una topografia, que ja han dit també moltes vegades que per això és infinitament millor que no fer un parc infantil pla amb atraccions homologades, era pot ser aquesta topografia pot utilitzar aquest material d'enderroc com a base. No? Recordem, ara aquí mos pot venir al cap algunes construccions de Sibavi que utilitzaven precisament aquest material d'enderrocs, de l'edifici existent, per fabricar blocs que llavors servien per a la nova construcció. Per tant, jo crec que en els temps que corren hauríem de pensar en com gestionar els recursos, com estalviar els recursos, i una molt, molt bona manera de fer-ho és aquesta de reutilitzar allò que ja tenim, cosa que necessita d'una certa creativitat, però que, vaja, jo crec que els arquitectes, les persones que ens dediquem en això, aquesta creativitat la tenim i la podem posar en marxa per fer les nostres construccions això, més sostenibles. Aquesta paraula està un poc amanida i no sé si m'agrada massa, però per això, per estalviar-nos recursos, perquè jo crec que el medi ambient ens ho agrairà. O sigui.
Clar, sempre te demana exemples de, sobretot a Europa, no? que tenim un poquet més a prop de ciutats on sí que aquesta tendència de desfer o no fer o refer estigui, diguem, més estesa. No sé si tens en el cap ara mateix ciutats que hagin aplicat aquesta recepta, diguem, des de ja fa anys.
Jo crec que són més projectes concrets, no? Encara avui dia a nivell urbà pens que no hi ha aquesta estratègia no està molt arrelada encara a nivell de model de ciutat. Crec que va més espais puntuals, com aquests que podíem xerrar, com que podíem estar xerrant de la plaça de Bordeus, i llavors també projectes però que no s'han arribat a executar, perquè sí que existeixen molts de concursos on s'han presentat propostes d'aquest tipus, però clar, dins el cap, moltes vegades dins el cap de la classe política no hi cap, valga la redundància, el fet de no poder-se fer la foto o una cosa acabada d'estrenar, no? Mm. Clar, amb això, si tu imagina't que se presenta, s'obri un concurs, jo què sé, un concurs de GESA, no?, que el tenim així frescat. I amb això se presenta un projecte en el que no se fa res, no? Simplement se deixa com aquell espai buit a on hi creixeran les, entre cometes, males herbes, que simplement hi farem una petita gestió pues, per ordenar una miqueta aquesta vegetació, però deim, no, és que el projecte no farà res, no? Ens dedicarem a simplement ordenar una miqueta l'espai, però sense fer una gran intervenció. Clar, això a quin polític li agradarà, no? És no poder-se fer la foto en aquest nou projecte, en aquest nou espai, en aquesta nova pèrgola, no? que haurà patrocinat, diguem, no? Clar, és complicat. Jo crec que és una filosofia que de cara a la galeria és difícil perquè a tothom li agrada tenir aquesta foto tallant la cinta d'una cosa que brilla, no? I d'una cosa que és completament nova. Crec que hauríem d'intentar o hauríem de començar a fugir d'això perquè realment tenim espais amb molt de potencial que amb intervencions petites o fins i tot amb intervencions de fer marxa enrere de determinades disposicions podríem arribar a solucions molt més òptimes per la ciutadania i per la ciutadania.
Idò, Cristina, moltes gràcies. La setmana que ve més arquitectura, més urbanisme. Fins dimarts.
Fins dimarts. Adéu.
B3 Ràdio és entreteniment.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. L'Aviador. IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenat.
Maria Cuenet, que ja està preparada amb el llibre de referència de la setmana, que va sobre un matrimoni que navega.
Exactament.
Què t'ha agradat aquest llibre així per començar? Després ja rebobinem.
Sí, principalment Sistori. Mm. Sistori, que és bastant increïble.
Sí? Real?
Sí. Real. Ostres. Exacte, és una història real.
Molt bé.
Vol que te l'expliqui ja?
Sí.
Bé, Un matrimoni en alta mar és un llibre de la Sophie Elmhirst, deu ser així que se diu, que és una periodista britànica i aquesta és la seva primera novel·la. Però bé, és una novel·la basada en uns fets reals i on hi ha molta documentació darrere. Per tant, tot i que hi ha unes parts... O sigui, se sent, quan ho llegeixes se sent molt novel·la, però també és bastant crònica. De fet, hi ha un apropament bastant fred i bastant de fets i notat dins una dimensió emocional, tot i que també entram dins una dimensió emocional. Però bé, bàsicament el que explica és les peripècies d'un matrimoni que van, feien un viatge pas, bé, que feien com a la volta al món amb vaixell, amb vela. Varen naufragar perquè un catxalot els va ferir i els va destrossar el barco. I en qüestió de minuts el seu barco, bueno, pues se va inundar. I se varen refugiar a la balsa de salvavides amb el seu petit bot i varen estar 18 dies en específic sobrevivint. Com varen poder? 118 dies són quasi 4 mesos.
Sí, sí.
O més, no ho sé. I varen sobreviure. En el final varen ser rescatats. Aquí tampoc vos desvel res, perquè això et sap primer. Van ser rescatats. I se va tornar una història molt mediàtica des del moment que se'ls va rescatar. I aquest llibre ens explica tot. Ens explica el pre... És a dir, com se coneixen ells dos, els seus caràcters de cada un, molt, molt oposats, però que compartien molt pues, una mossa natura, unes ganes de viure aventures, poc interès per la resta de gent, a part de per ells dos, i com un moment donat decideixen que, tot i que ells ja han fet això de comprar-se una casa, tenir unes feines i tal, un moment decideixen que això no és el que volen a sa vida, van a sa casa i comencen a construir un veler. I
se construeixen ells mateixos.
Sí. I mentre se l'estan construint, pues van fent petites travessies per augmentar les seves capacitats de vela, perquè després pues, volen anar fins a Escarib, i després Escarib creuar el canal de Panamà i anar fins a Pacífic. I comencen el viatge i fins aquí tot bé, fins que això en específic hi ha aquest accident d'un catxaloc que segur que estava ferit. I aquí, clar, aquests 118 dies per donar la mà són... Bueno, pues són supervivència pura, tant a nivell físic com emocional, perquè físic pues, tenen aigua fins que s'acaba, òbviament, la recullen amb pluja, que per sort plou de tant en tant, però no molt. Bueno, ells acaben en sa pell, en els ossos, emocionalment també, bé, psicològicament més aviat, és un desgast. I t'explica tot això, i després també t'explica el post, que és quan els rescaten, i com tot d'una se tornen... Pues això, molt mediàtics i acaparen l'interès de moltíssim de mitjans i es posar un peu a la terra i estar rodejats de fotògrafs, no? Que també quin contrast, passar de seguiment total. I bueno, és com que és una història tan èpica que t'ho passes bé llegint perquè, bueno, no, és una història que trobis cada dia, no? però després això és escriptura, no és una escriptura poètica, ni tendra, ni deliciosa, així com a mi a vegades m'agrada, però és molt directa i te fa anar en el moll de l'assumpte, mm-hmm, bastant directament. I trob que bé, que és un llibre que si vos agraden les aventures i la supervivència...
És com també un llibre de viatges, no?
Sí, 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 totalment.
Van acabar junts després d'això?
Van acabar junts.
Sí, perquè he vist una foto d'ahir,
sí, sí,
majors.
Van acabar junts i de fet, un any més tard, se van tornar a embarcar. I... És a dir, el següent any després de rescat, mm-hmm, que aquí faig un incís i torno un poc enrere, mentre ells estaven allà a la deriva, van veure passar moltíssims de vaixells.
Ostres.
I cap els veia. I això ho explica molt bé, aquest tipus de frustració.
Quina angoixa, no?
És horrible. És a dir, te poses a ser de pell, perquè les primeres que veuen diuen ja estàs, s'han salvat. Però no és el mateix tu veure un vaixell que el vaixell te vegi.
Sí, i més que anaven amb un bot. No?
Amb un bot, clar, amb molt poca visibilitat. Tenien bengales, però algunes no funcionaven bé. Com... I això ha de ser una desesperació... Perquè va ser els 8 dies d'estar allà, que bé, 8 dies per això és moltíssim d'estar allà a la deriva, però després de 4 mesos no són tants. I en els 8 dies ja vam veure un, però no el va veure i això també una desesperació brutal. Però bé, per dir que després, en tornar, varen aprofitar aquesta tensió mediàtica que tenien per escriure un llibre sobre la seva de travessia que se diu 117... Days Adrift, perquè això, així és com se va vendre la premsa, que havien estat 117 dies, però realment van ser 118.
Ah, vale. Sí. Bueno, ja no hem de fer. I supos que en aquest llibre se basa en Sophia Helms per fer aquesta novel·la?
Se basa en aquest llibre, se basa en les entrevistes i se basa en el diari que va seguir escrivint ella, na Marilyn.
Vale, però li posa un poquet de ficció o no ho sabem, això?
No ho sabem, perquè ella s'imagina... Ara ja són morts tots dos.
Ja.
Ella s'imagina les parts que no estan, òbviament, contades... Però no sembla molt ficcionat, la veritat. És més una crònica.
T'agraden les cròniques de viatges?
Els llibres? Sí, sí, no, sí que m'agrada.
Sí, jo també. Sí. Des de Ruth Chatwin, que bueno, segurament és la gran mestra, no? Mm-hmm. Entre d'altres, no? Però sí, jo també...
També qualcuna en el cap que recomanaries així molt directament?
Bueno, la Patagonia d'en Chadwin, per exemple, com a llibre de, mm-hmm, viatges, Himalaya, ara te diré el nom de l'autora, mm-hmm, que també és un llibre absolutament meravellós, sobretot bueno, viatges sobre Àsia Central i Pakistan i de més, no? Que, mm-hmm, que també és un llibre que jo me va marcar bastant. Jo som bastant lector de llibres de viatges, perquè m'encanta viatjar, mm-hmm, i quan una crònica estava escrita viatges amb l'autor en l'autora, no? Erika Fadlan.
Erika Fadlan.
Sí, que recordo també, bueno, a part d'Àsia Central, evidentment se'n va després de Pakistan cap allà, Nepal, Bhutan, etc. I és un llibre absolutament meravellós, per exemple, en la Patagònia, mm-hmm, que de Chatwin. Sí. Jo crec que... Bueno, sí. També novel·les d'en Kipling també se poden considerar, mm-hmm, quasi llibres de viatge, sí, no? Mm?
Sí, aquest, d'Un matrimoni en alta mar, jo crec que sí que té cosa de novel·la de viatges, però també té molt de sa relació entre ells,
clar,
no? I de l'aspecte psicològic d'estar, bueno, a la deriva, mm-hmm, i sense saber si sobreviuràs o no, i de ses maneres diferents en què cada un afronta aquesta situació.
Qualsevol, o pràcticament qualsevol llibre d'en Kapuscinski també, mm-hmm, se pot considerar una crònica de viatges. Josep Pla, per què no?
Mm-hmm.
També, no? Sí, hi ha grandíssims, Jack London, hi ha grandíssims autors i autores que han transitat, no, per aquest gènere també.
Mm. Sí, jo m'imagino que si tu t'agrada... Bé, escrius la teva manera d'expressar-te en el món. Si fas un viatge i hi ha coses que t'impacten, és bastant lògic deixar-ho per escrit.
Sí. Ah.
No?
Totalment. Mm. Jo te volia també parlar de dos llibres que, mm-hmm, no són viatges i no hi ha navegacions ni grans aventures, però va de parelles.
Vale.
I un poquet a la deriva, també, metafòricament. Mm-hmm. Chesil Beach, d'Ian McEwan,
mm-hmm,
que em sembla un autor bastant aprofitable, mm-hmm, la veritat. No sé si l'has...
No l'he llegit. Sé qui és, però no l'he llegit.
Idò té, bueno, a part de Chesil Beach, Jardín de Cemento, per exemple, El Inocente, Los Perros Negros, Expiación, que també se va dur al cinema, Chesil Beach també se va dur en el cinema. Sí, és un autor que jo m'interessa i té aquesta història també d'una parella. Molt, un poquet a la deriva, però molt ben construïda, molt ben escrita. I torno, en aquest cas, una pel·lícula, un documental que se va passar al darrer Atlàntida, el Ciclo de l'Amor, el Cicle de l'Amor. Sobre una gran aventura, en aquest cas també amb una parella protagonista, no?
Una èpica amorosa.
Èpica amorosa. Se coneixen a la Índia, ella és indi i ella és sueca.
Sí.
I ell decideix anar fins a Suècia, ni més ni manco, des de l'Índia a Suècia, en bicicleta. Cosa bastant impossible. I aquí ho deix per si... Jo crec que se posarà filming d'aquí a poc.
Sí, The Cycle of Love, seria,
no? The Cycle of Love, està molt bé.
Que, de fet, vaig semblar entendre que ell deia que si no hagués sabut la locura que era, no ho hagués fet, no?
Sí,
i respon bastant a...
Conserva
no
molt
sabíamos...
el sentit de l'humor, aquest home. Sí. I ella també, no?
No sabíamos que era impossible hasta que lo hicimos, no? Sí. Un poc aquesta frase. I doncs sí, aquest matrimoni tampoc, aquest matrimoni de la novel·la Un matrimoni en alta mar, supos que no sabien que era possible sobreviure 107 dies a un bot salvavies on no te pots ni tombar, m'explico. És a dir, és tan petit que no te pots ni tombar. I on, bueno, amb poc menjar, matant tortugues...
Per menjar... Faries una travessia així llarga, tipus travessar l'oceà?
Mira, una part de jo, sí, vamos, i una altra part de jo és més realista i jo crec que seria massa, però...
Al final hi ha un poquet també de...
És incòmode. És algo... Jo som una persona
molt
còmode.
Molt, una cosa molt curiosa, que és incòmode, és a dir, sí, que... a la mà, a la superfície, hi ha un moment que sent certa... angoixa, claustrofòbia, curiosament. En canvi, baix la mà, no. O sigui, jo puc bussetjar hores.
Que no, espai, el temps no passa.
El temps no passa.
Bussetjant, sí.
Hores i hores, i duc botella, i hores, no, minuts, i duc el pulmó, però pujant i baixant. Però, clar, a la superfície puc aguantar bé, però no, més d'una setmana crec que m'acostaria. M'entraia aquesta claustrofòbia, curiosament, no?
Sí,
també se podia dir agorafòbia, però crec que és més claustrofòbia.
Sí, crec que és una d'aquestes coses que, com tot, si dura massa, se perd el gust, no? Això tot el que dura massa,
sí.
Deixa de ser bo. Però crec que a vegades una d'aquestes coses que... una cosa que és una delícia pot acabar sent un infern, no? Però bueno, hi ha gent molt marinera que supos que no pensa el mateix.
No, clar, evidentment. Idò, un
bueno,
matrimoni
sí.
En alta mar, editada per... Dius?
No sé. Ai, si mira, no he duit el llibre. No he duit el llibre. I
Penguin? De Sophie Helm, sí.
Crec que és Penguin, sí.
De Sophie Helm, primera novel·la, com has dit.
Primera novel·la, exacte. És una periodista britànica, sí, ha estat premiada... i a part d'ella, pues, escriu a The Guardian, a New York Times Magazine, a The Economist, The New Yorker, bé, totes aquestes coses. I ha estat triat un dels millors llibres del 2025 per The New York Times.
I des del llibre?
Jo no estic d'acord.
No?
No, un dels 10 millors llibres de l'any, no estic d'acord. Jo és un llibre que m'ha agradat, però m'ha agradat molt més per la temàtica que per l'estil. I això, jo, una novel·la, per posar-la dins dels 10 millors llibres de l'any, li demano un bon currazo d'estil. Però bueno,
saps el que
deixi, el recoman.
A final d'any te demanaré el teu top 10.
Jo no faig top 10.
Però... Oh! No. Ja està, Rafa.
És una cosa...
No t'esforcis.
No. És una cosa que no m'agrada, Rafa, m'ha sap greu, no m'agrada.
No te faré fer res que no t'agradi.
Però ho podem provar.
Només si vols, només si estàs convençuda.
Jo
em faré. Jo, com que vaig apuntant tots els llibres que llegis.
Vale. Me queda amb aquesta idea. El que passa és que per fer un top 10 de 10 llibres has d'haver llegit moltíssim. I
sí.
Home, llegesc, òbviament, però has d'haver llegit moltíssim per triar i que no siguin simplement els 10 llibres que t'han llegit i que t'han agradat. M'explico.
Mira, ara te convidaria, però te convido a quedar, si no frises, perquè tenim una convidada que llegeix molt i a més fa una fitxa de cada llibre que llegeix.
Uau.
Jo els ordeno per autor i ordre alfabètic. Tot.
Sí.
Però crec que és més, té més mèrit fer una fitxa. De cada llibre. I ella, com que llegeix molt, sí que pot fer un top 10,
al
final d'any.
Sí, sí. Vinga, endavant.
Si vols quedar. És una Canet d'en Blas. Periodista, articulista, tertuliana d'aquesta casa, també. Ja està aquí preparada.
Molt bé.
Vinga, idò, continuem parlant d'ell.
Vinga, idò, fins ara.
IB3 Ràdio és formació.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
De nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Sí, 43 minuts, continuem a l'Aviador, periodista, redactora d'Última Hora, corresponsal de La Vanguardia a Balears i lectora impenitent. Avui parlant de llibres, en Anna Canedon Blas. ¿Cómo estás, Anna Canedon Blas?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí hablando de cosas mucho más interesantes que actualidad política.
Sí, senyor, que la darrera vegada que tu i jo haurem coincidit davant d'uns micròfons de ràdio, eres tertuliana del programa dels matins del dia que presentava jo en aquella època. Quins temps. No sé si en Batià tot ajuda, o millor dit, si els llibres, la lectura t'ajuda a cercar i a trobar aquest centre de gravetat permanent que necessitem tots i totes.
Totalmente.
Ah, que sí?
Totalmente. Es la lectura lo que me sostiene y lo que me ancla un poco en el mundo, ¿eh?
Qué guapo.
Cuando estoy muy despistada, por ejemplo, durante la pandemia, fue mi refugio. Totalmente. La lectura, porque me ancla. Cuando estás a la deriva un poco, la lectura te ancla.
María, ¿te pasa el mateix?
Sí, totalmente.
No? Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Necane, ¿qué estás llegint ara, así como primera pregunta?
Pues mira, ahora estoy releyendo un libro de Bryce Echenique, que leí todo cuando estaba en la universidad. Y he cogido La vida exagerada de Martín Romaña de verano.
¡No, hombre!
Sí. Llevo 100 páginas y lo estoy disfrutando de nuevo porque, claro, es una lectura muy divertida, muy de verano también, ¿no? Es el típico que dicen en verano, ¿qué lees? ¿Libros gordos? Yo sí. Yo generalmente no me incomoda un libro gordo, ¿vale? Uh-huh. Pero en verano es más fácil de leer porque tienes más tiempo. Entonces pensé que era una lectura divertida de verano y la verdad es que lo estoy disfrutando. Y luego, aparte, voy siempre escuchando un audiolibro de la biblioteca.
Anda.
Entonces voy caminando, como camino mucho por Palma, voy caminando, escuchando un audiolibro, y ahora estoy leyendo una cosa muy curiosa, que es de David Toscano, que es El ejército ciego, que es el premio Alfaguara de este año, y no es una novela histórica, es una novela cargada de surrealismo y de realismo mágico. Es una cosa muy interesante y es la historia de supuestamente una batalla en la que el que ganó la batalla al enemigo cogió a los 15.000 soldados del enemigo y les quitó a todos los ojos. Entonces cuenta la historia un poco del regreso de estos 15.000 ciegos a su... Pero tiene un toque de realismo mágico, no es historia, ¿eh? Esto es todo inventado. Entonces hay un ejercicio muy curioso literario estilístico que va contando un poco la historia de muchos ciegos que luego se entremezclan entre ellas. Pero son historias, lógicamente, con un punto de realismo mágico, de surrealismo, que no está mal. Y es mexicano, el autor mexicano.
Clar, això sí que mos diferencia tu i jo, que jo m'acosta rellegir perquè penso en tot allò que hi ha per llegir que no he descobert encara. Imagina't ara Gospodimos, per exemple, que és un llibre que m'ha regalat en Cane, Física de la tristesa, que jo no havia llegit res d'aquest autor búlgar, i
I l'he descobert, i moltíssims més, òbviament, no? Clar, m'acosta. He rellegit l'Ulisses de Joyce, perquè la primera vegada no vaig entendre res, la segona un poquet, la tercera, més o manco, però i, 100 anys de soledat i 4 més, no? Però m'acosta rellegir, no sé si tu rellegeixes.
M'acosta també bastant, sí. Ah. Sí, sí, per lo mateix, dius, ja...
I crec que és un exercici guapíssim, sí. Més, i molt... Sí. No sé,
de fet, jo just ahir pensava que m'agradaria rellegir La casa de los espíritus, de Isabel Allende, que el vaig llegir fa molt de temps i crec que no el vaig copsar.
Jo releo moltíssim. Releo muchísimo. Y tengo una historia curiosa con una relectura de William Faulkner que leí Santuario.
Y con lo que somos de aquí.
Con lo que somos de Faulkner. Yo soy muy de Faulkner. Sí, muy sí. De Amanece que no es poco y muy de Faulkner, sí, de las sí. Dos cosas. Y leí una Santuario cuando leí... Yo hago fichas de mis libros desde hace casi 40... Sí, bueno, 40 años que hago fichas, más de 40 años. Y entonces, cuando rellené la de Santuario, que era, me quedé fascinada. La fui a... La metí en la... Y ya tenía una ficha de Santuario.
¡Oh!
O sea, yo había leído ese libro y no lo recordaba, porque lo había leído demasiado joven.
Claro, claro.
Lo había leído demasiado joven. Entonces, la ficha que había escrito de ese libro, no, yo no entendía aquel libro cuando lo leí la primera vez. Y en esa segunda relectura es que ni recordaba haber leído este libro. Pero me parece una cosa muy curiosa, ¿no? Y ese fue mi redescubrimiento de Faulkner.
Qué
y a partir
guapo.
De ahí, que supongo que os pasa también,
sí, sí.
Que es descubres a un autor y lo devoras todo, ¿no? Sí. Cuando un autor te gusta.
Hi ha autors que avorreixes o que ja te deixen d'interessar. Jo amb un Haruki Murakami m'ha passat.
Sí,
me'l vaig llegir tot en un moment, cada vegada que treia i tot el que havia publicat ella durant uns anys, i després vaig dir, ja no. En canvi, aquest de la ciutat, no recordo ara el títol, de les morades i la ciutat, crec que el darrer que ha publicat, sí que me va tornar a interessar, però el vaig deixar durant anys.
Jo també n'he deixat el Murakami.
Totes han deixat de Murakami. Sí, sí. En canvi, un Murakami menys transitat, que és Ryu Murakami, molt Bukowski, molt sec, molt brut, molt sòrdid, que també és molt interessant i no llegeix molta gent. T'anava a demanar que recomanes, perquè ens has enviat un llibre, uns llibres, ja han publicat aquesta història a Instagram, i aquí hi ha Gustavo Faverón, que sí. Jo també l'he descobert gràcies a Carlota, una amiga en comú i de tu, Elizabeth Stroh, Stevenson, L'Illa del Tresor, Joyce Carol Oates, Gos Podinov, que parlàvem abans, i Fernanda Melchor. No està gens malament, aquesta tria.
Bueno, y ha sido una selección muy rápida. Y ahí el que desentona un poquito es La Isla del Tesoro, porque son dos autores contemporáneos, ¿no? Y vivos. Pero es que La Isla del Tesoro, tengo una historia con La Isla del Tesoro, que es que la leo cada verano.
Ah, qué guapo.
Wow.
Cada verano leo La Isla del Tesoro, porque me parece el típico libro de verano. Me parece una historia fantástica, divertida, emocionante, de aventuras, que provoca, que sugiere. Es la gana de, las ganas de salir y descubrir tu propia Isla del Tesoro, ¿no? Y este año, curiosamente, no me la he leído porque otro amigo y compañero nuestro periodista, que es Juan Torres Blasco, que sabe de mi obsesión con la Isla del Tesoro, ya me había regalado una edición preciosa, ilustrada de la Isla del Tesoro, y este año me ha regalado un libro que es una especie de spin-off, que es la historia de Long John Silver.
¡Wow!
Sí. Entonces este año, en lugar de La Isla del Tesoro, me
Ron,
he leído...
Ron, la botella de
efectivamente,
Ron,
me he leído la historia del pirata más famoso, probablemente, de la historia de piratas.
No sé si és més famós, però jo el que més m'agrada... Jo li dec a L'Illa del Tresor bona part de la meva passió per la lectura. Me vaig enganxar a la lectura a partir de L'Illa del Tresor i alguna cosa més, no?
Sí, pero es un libro que parece un libro infantil, pero en absoluto,
qué
¿eh?
Va,
es
va,
un libro además muy... Es que es mucho mejor que cualquier bestseller.
Totalmente.
Cualquier bestseller te engancha mucho más y te cuenta historias mucho más interesantes.
Ara anem per títols, parlant de títols, en Mònica m'ha fet aquí l'apunt. La ciudad y sus muros inciertos. Crec que és allò darrer que ha publicat en Haruki Murakami, i aquest me va tornar a interessar. Gustavo Faerón, Madame Vargas Llosa, un llibre deliciós.
També. Sí. Este también tiene este toque de realismo mágico muy raro, ¿no? No sé si la historia es... Bueno, es un compendio de personajes que viven en la frontera, por decirlo de alguna manera, en la frontera de la realidad, y uno de los personajes es muy curioso, que es un personaje que es la versión femenina, él dice que es la versión femenina de Vargas Llosa. Entonces, claro, este planteamiento ya te apetece leer ese libro, ¿no?
Claro.
Entonces, este personaje escribe libros brasileños, él es de Brasil, entonces escribe los mismos libros de Vargas Llosa, pero en versión brasileña, pero antes que Vargas Llosa. ¿Eh? Es un libro muy bueno, pero luego Gustavo Faverón tiene otra que es una maravilla absoluta, que es Vivir Abajo.
Sí.
Es un libro, este libro es luminoso y el otro es oscuro. Pero es de estos libros que te provocan y que te dejan una herida en el alma, ¿no? A mí este de Gustavo Farrar, Vivir abajo, lo recomiendo. Es un, no deja indiferente, es un libro difícil de leer al principio, pero que engancha y la historia es tremenda y lo recomiendo totalmente.
Qué bien. ¿De Elizabeth Strout quién has triado?
Bueno, de Elizabeth Strout es que me ha pasado eso, que me los he leído todos.
¡Ostras!
Empecé con Me llamo Lucy Barton, escuchando... Por cierto, fue uno de los audiolibros que cojo. Escuché Me llamo Lucy Barton y a partir de ahí descubrí este personaje maravilloso y he leído toda la serie, todos los libros que ha publicado hasta ahora Elizabeth Strout, que son, parecen historias mínimas, parece que no te cuenta nada. Te cuenta la historia de una... Lucy Barton es una escritora que te va contando la historia, está en el hospital porque su madre está enferma, y va contando la relación con los padres. Parece que allí no pasa nada y hay un fondo familiar extraordinario. Es una historia de familia buenísima. Y el personaje de Lucy Barton es muy bueno. Y luego este personaje va apareciendo en el resto de sus novelas, pero se va mezclando con otros personajes que aparecen en otras novelas, como Elif Kitterich, que también... Entonces crea una especie de historia de, la de una comunidad... en la que el núcleo es Lucy Barton y va creando... O sea, se puede leer independientemente. Los libros no hace falta leer un orden cronológico, pero son unas historias mínimas que parece que no dice nada y tiene una carga de profundidad que me parece un libro muy fácil de leer y muy interesante.
Como els relats de Lurry Moore, per exemple, no? Que sembla que no, ja no està passant res i, i mare meva, passa la vida. Natalia Ginsburg també té qualque novel·la i obres de teatre d'aquest pal. Joyce Carol Oates, què t'ha marcat darrerament?
Bueno, es que está, es todo lo contrario, ¿no? A Elizabeth Strout, que aquí tiene toda una profundidad y una... Son novelas, además son novelones, de estos novelones que de 500 páginas, de 600. Y me gusta mucho que siempre está hablando historias de personajes que están muy al límite, ¿no? Es muy complicado Cartwright y La hija del sepulturero. Son novelas que de personajes que sufren y... No son novelas fáciles y me gusta, ¿no? La... cómo lo cuenta, porque y su capacidad para contar historias son novelones, es un novelón, ¿vale? El concepto novelón, pues...
Un nom que surt de les travesses de, del Nobel, sempre,
siempre,
no?
Oates, sempre. Bueno, Murakami también, ¿eh?
Murakami también. Oates té ja 88 anys.
Uau.
Esperem que duri molt, però per si acaso... Senyores,
no, superprolífica, senyor, además.
Senyores suecos prolífica. De l'Acadèmia, sí, sí.
Però, además, este
si l'heu de donar el Nobel...
Sí. Porque escribe libros de 600, 700 páginas, casi uno al año. O sea,
sí,
es que
sí,
gràcies. Gràcies.
Sí, t'he agafat el truc.
Que Joan Montaner l'està traduint en català.
Sí, i les, por cierto, y las portadas que las hace una fotógrafa de aquí mallorquina son maravillosas.
Son preciosas, sí.
Maravillosas, sí.
Sí, quina fotógrafa és?
Ai, ara no me va a salir el nombre. Beruiche.
Beruiche, sí, senyor.
Beruiche.
Sí, sí.
Las fotografías de las portadas de aquí de Leonor Montaner son suyas. Maravilla.
Parlant de Gospodinov, l'autor búlgar per excel·lència dels contemporanis, jo acabo de llegir Física de la tristesa, que m'encanta, però tu recomanaves una altra.
Sí, jo recomiendo el primero con el que yo descubrí a Gospodinov, que es uno que se llama Las tempestálidas, que también es un delirio del escritor que juega con la idea de la pérdida de memoria y entonces inventa una historia que crea una especie de sanatorio en el que la primera planta son los años 70, la segunda planta son los años 80, y entonces los enfermos... según en qué proceso mental están, van pasando por plantas. Pero esto no es más que la excusa para hablar sobre la memoria, ¿no? Es un ejercicio. Entonces, luego hay una votación para decidir en el país en qué año decidimos que preferimos vivir. En los 70. Entonces, o sea, en realidad cuenta una historia que es una reflexión sobre la memoria y sobre la necesidad que tenemos de anclarnos a veces a un pasado que nos es más cómodo y más fácil, ¿no? Entonces, tiene muchas derivadas. Este libro es un libro, no es un libro fácil de leer tampoco, porque así como al principio parece una comedia, un divertimento de esta ficción del manicomio, pero luego va construyendo, se va complicando la historia, ¿no? Va siendo más, va teniendo unas ramificaciones, unas derivadas mucho más interesantes. Y es el primero con el que entré y me quedé diciendo, madre mía, qué locura es esta, ¿no? Y a partir de ahí entré en Gospodimo y el que no me he leído todavía es el que te regalé, o sea que
pues mira,
ya me lo estás prestando. Exacto.
Clar que sí, acabem amb Fernanda Melchor, temporada de huracanes, que jo me va impactar, m'agrada moltíssim aquesta. I crec que després vaig llegir una altra d'ella,
sí.
I ara no me recordo quina és.
Paradise también, hay
sí,
uno
Paradise,
que también
Paradise.
Es muy bueno,
sí,
y ahora el otro, ahora no me acuerdo cuál es el otro. Yo he leído tres. Y creo que aquí estamos un poco los que los de Mariana Enríquez y los de Fernanda Melchor.
Bueno,
yo
son de todos los dos.
Sí,
¿eh?
Yo también.
Yo soy muy de Mariana Enríquez.
Yo soy más de Fernanda Melchor. Por eso la he propuesto aquí como tema de lectura, de recomendaciones, que son todo prácticamente novedades, ¿eh? No he ido a ningún libro clàssic que podria... Porque a mí me gusta mucho.
Bueno, Stevenson,
sí,
y otras, ¿no? Sí. Eso sí. ¿Por qué te dejas recomendar?
Bueno, por mis amigos, por ejemplo, por ti, por... Sí, básicamente por
no
mis amigos. Gente con la... No, da igual, aunque no coincida, me gusta que mis amigos me recomienden libros, amigos de los que me fío. Y leo lo que me recomiendan, ¿eh? Leo.
Uh-huh. ¿Tú por qué te dejas recomendar, María Cuenet?
Bastant pels meus germans.
Per tu germà, t'anava a dir,
sí. Sí. I a vegades també per suplements culturals,
sí, també.
Però també molt per mirar i el que m'ha cridat l'atenció.
Bueno, i libreros també, ¿eh?
Sí, uh-huh.
O sea, hay que defender las librerías.
Tia Sabater,
no las multinacionales. No las multinacionales.
Laia Alegret, bien.
Es que es así, es que es una maravilla.
María Cuenet, bé.
Es una maravilla ir a una librería, es que aquello es como los Reyes Magos. Y dices,
sí.
Oh...
Sí, senyor. Sí. I a més jo m'agrada, ara no perquè estiguis aquí, Maria, però m'agrada deixar-me recomanar per gent d'una altra generació, perquè m'ha donat també un punt de vista diferent. No? Uh-huh. I molt bé. Que continues fent fitxes, llegint,
sí,
tant, explicant-te,
sí,
tan bé,
sí, sí,
estimada.
Sí, sí. Muchas gracias por invitarme, que me encanta estar aquí, ¿eh? Lo tengo que decir.
Escolta, i d'aquí un mes i mig tornes.
Que ja
t'hauràs llegit 4 o 5 mes, com a mínim. I del que vam en Lorca, con lo que somos aquí de Lorca, ja sabeu que avui es compleixen 90 anys del seu assassinat. Volem acabar amb aquesta versió de Take This Waltz, de Petit Vals Vienès, Pequeño Vals Vienès, publicat a Poeta en Nueva York, en aquest cas d'Enrique Morente. En Leonard Cohen va fer un Take This Waltz, segurament més famós, però aquesta d'Enrique Morente està molt bé. Ja sabeu que en un minutet arriben les notícies i que la vida torna demà. Gràcies.
Balears demana localitzar les famílies dels menors desemparats que arriben a l'arxipèlag. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.